Han quedat arraconades senzillament perquè són una part minoritària de les víctimes, perifèrica, però també jo crec que en el fons per una qüestió de pur racisme. Jo crec que en el fons es considera pitjor que es pegui una pallissa amb un sindicalista a la Via Laietana que no pas que es pegui una pallissa amb un obrer negre amb una finca de cacau de Fernando Poo. Jo crec que aquí també hem de ser conscients fins a quin punt ha costat d'incorporar el patiment dels guineans a l'imaginari sobre el franquisme. I tenim aquí un doble problema, perquè tenim un problema aquí amb la representació del colonialisme i amb la nostra visió del colonialisme, però la veritat és que la situació de Guinea Equatorial no ajuda gens. Guinea Equatorial és un país terriblement difícil. Quan treballem sobre la colònia de Guinea tenim un munt de problemes. Primer problema, bona part de la memòria dels colonitzats està en mans dels antics colonitzadors. Perquè qui escrivia bàsicament a la colònia eren els colonitzadors, perquè els que feien fotografies eren bàsicament els colonitzadors, perquè els que feien pel·lícules eren bàsicament els colonitzadors, i els colonitzats sempre han quedat marginats amb aquesta producció. És una producció que bàsicament reprodueix el pensament colonial i, per tant, amb la qual els colonitzats queden marginats. A l'hora de muntar aquesta exposició sobre el franquisme a Guinea, la primera dificultat que vam tenir és que bona part dels productors d'imatges eren colonitzadors que es negaven a oferir les seves imatges si no feies una visió d'acord amb elles. I això ens va passar tant amb unes imatges d'una mena de nodo que es va fer a Guinea, una productora que es deia Mic Films, els vídeos de propaganda franquista, però es va passar amb les fotografies de la Guàrdia Civil o amb les fotografies dels claretians. És a dir, la gent que va portar la batuta a la colonització de Guinea encara avui en dia té el control de bona part de la documentació de les eines que canalitzen la memòria colonial. I, evidentment, això és un obstacle per fer una reflexió històrica sobre el país. Per tant, quan tens que plantejar com fer un estudi sobre colonialisme i franquisme, has de recórrer en bona part a les fonts dels colonitzats. De fet, el que us explicaré avui en bona part és fruit d'un treball d'història oral fet durant molts anys, molts anys sobre el terreny, en què a poc es van anar fent entrevistes, enquestes, etcètera, etcètera, i en les quals la visió que es dona és la visió molt contrària a la que es dona a la producció colonial. Si la producció colonial normalment es presenta al colonialisme espanyol com una cosa idíl·lica, pacífica, les relacions amb els colons són majoritàriament bones, excepte algun cas en distorsió. Quan fem entrevistes a Guinea, el primer que em va sobtar és que potser la paraula més repetida que em van dir era paliza. Per qualsevol cosa hi havia violència física. La paliza era una cosa absolutament normalitzada al sistema colonial, no? I la gent t'ho explicava i de forma contínua et repetia aquesta situació, el qual evidencia que el colonialisme espanyol de suau no en va tenir res i que va ser d'una agressivitat tremenda, no? Gràcies a les entrevistes continuades amb gent de Guinea, que em va ensenyar molt, i no només d'història del seu país, vaig poder contrastar el relat colonial, que és molt autocomplaent. El relat espanyol sobre les seves colònies és terriblement autocomplaent, a Amèrica i també a Àfrica, i gràcies a això es va poder posar de relleu la terrible violència de la situació colonial a Guinea, que per altra banda és absolutament il·lògica, és a dir, no podia ser altrament. Qualsevol imperi és una imposició i el colonialisme espanyol sobre Guinea no podia ser altra cosa sinó una imposició sobre una violència tremenda. I això veurem a poc com va funcionar. En primer lloc, us situaré una mica en el país. Aquí tenim el continent africà, aquí al centre del continent africà hi tenim aquest país que és Guinea Equatorial, que està composat de tres parts, que tenim aquí l'illa de Bioko, la part continental on surt Equatorial Guinea, la regió continental i l'illa de Nobón. Aquests tres territoris són els tres territoris que hi ha. Com veieu, són uns territoris molt petits, són uns territoris diminuts, i per tant és una colònia molt petita, són 26.000 quilòmetres quadrats, més o menys com Mallorca, per situar-nos. Per tant, és un territori que molta riquesa no podia tenir, és un territori que a més estava a l'Equador, que és potser les colònies menys fructíferes del continent africà, i, per tant, és una colònia marginal dins del conjunt del continent, amb el qual no hi van arribar molts colons, amb el qual no va haver-hi grans productes que fessin grans beneficis econòmics per la metròpoli. No són colònies, no és una colònia com la Índia, no és una colònia com Nigèria, no és una colònia com Sud-àfrica, és una colònia perifèrica, però això no vol dir que les vivències de la seva població durant aquest període colonial no fossin igualment tràgiques. El fet de que Espanya no obtingués uns rendiments monumentals d'aquestes colònies no vol dir que l'explotació no fos més dura sobre aquest territori. És un territori en la colonització va començar amb molts dubtes, un territori on la República no va canviar radicalment les polítiques colonials. Dins de la gent de la República, excepte amb algun polític molt concret, no hi havia un canvi en les polítiques colonials. Els beneficis a nivell de drets humans que es plantejava la República es plantejaven exclusivament per la població metropolitana. No es pensaven que els negres, els moros, tinguessin drets a les llibertats republicanes. I, per tant, és una mica... Realment el franquisme no va suposar un trencament absolut, perquè ja hi havia unes pràctiques discriminadores racistes molt abans. Pensem que fins i tot l'any 36 va haver-hi colons republicans que van ser empresonats senzillament per donar suport al Front Popular. El Front Popular estava prohibit qualsevol expressió política. No? Bé, a Guinea Equatorial, quan comença la guerra, no hi ha confrontaments, la guerra comença... Com que no hi ha partits polítics, en principi no hi ha enfrontaments directes, es manté fidel a la República fins que dos mesos després de l'inici de la Guerra Civil, al setembre del 36, hi ha un cop d'estat i la Guàrdia Colonial, els oficials blancs del cos militar que hi ha a Guinea, ocupen primer l'illa de Fernando Po i després, amb l'ajuda d'un vaixell, ocupen també el territori continental. A partir d'aquest moment, mitjans de 36, Guinea Equatorial es converteix en un territori que està sota les ordres de Franco i que ajudarà el bàndol franquista, doncs, per exemple, oferint cautxú o materials que necessitarà l'exèrcit franquista durant la Guerra Civil. Quan pensem en el colonialisme franquista, ben sovint pensem en tota aquesta literatura sobre colonialisme a Amèrica, sobre Por el Imperio hacia Dios, sobre una retòrica buida respecte a l'imperialisme que no es corresponia a cap realitat imperial real. L'element dominant de la retòrica franquista era aquest imperi buit, aquest discurs sobre les glòries de los reyes católicos, Felipe II, l'Espanyol on nunca se ponía el sol. Però, paral·lelament, aquest discurs imperial, el franquisme també va tenir una fase colonialista i colonialisme real, i un colonialisme real aplicat sobre un territori que va ser molt profund. En què va consistir? Quina especificitat tenia aquest franquisme colonial respecte a altres colonialismes? Bàsicament, el que farà el franquisme serà aprofundir en una política tradicional del colonialisme espanyol a l'Àfrica, que és l'aculturació. El franquisme tindrà a Guinea Equatorial una voluntat d'imposició cultural tremenda i una agressivitat molt gran, perquè a l'agregar a les polítiques tradicionals espanyoles al nacional catolicisme, el que es farà és intentar agreujar el canvi social que provocaràs a la societat guineana. El nacional catolicisme vol que els guineans canviïn radicalment de forma de vida i per canviar radicalment de forma de vida s'haurà de procedir a obligar-los a un canvi social en profunditat. Tinc aquí un discurs d'un dels intel·lectuals colonials que era Jesús Fernández Cabeza, del CSIC de l'època, deia: creemos que debe estudiarse la abolición valiente de costumbres tradicionales que se oponen a los valores eternos y legislar de manera elemental y sencilla para los indígenas, respetando y ensalzando lo meritorio, pero castigando los hechos que la moral cristiana considera punibles. Per tant, hi ha una voluntat ferma d'acabar amb tots aquells costums que es consideren anticristians i que són moltíssims. Les formes familiars, les formes culturals, etc. Un testimoni guineà m'explicava quina era la seva vivència del franquisme. Los sacerdotes intervenían mucho en las familias, aconsejándoles e incluso obligándoles a abandonar la poligamia africana según nuestra tradición. Los africanos somos polígamos de naturaleza. Y ya no es tractava d'assessorament, sinó directament d'imposició. Per entendre'ns, la colonització va suposar pels guineans com per tots els africans l'expropiació massiva de les seves terres, dels seus boscos, dels seus recursos, de les seves aigües territorials, etc. Tot això per donar suport doncs, a les empreses espanyoles que es dedicaven a treballs forestals, que es dedicaven a plantacions de cacau, que es dedicaven a plantacions de cafè, però també va haver-hi una explotació massiva en la que els africans van ser obligats a treballar pel colonitzador mitjançant els treballs forçats. Tenim unes imatges de com es van fer les carreteres es van fer amb treballadors forçats, amb gent que estava obligada a anar a treballar a canvi de cap salari, però de la mateixa forma es van fer les casernes de la Guàrdia Civil, de la mateixa forma es va fer l'aeroport i de la mateixa forma es van fer les capelles i les catedrals. Bona part de la infraestructura colonial es va fer amb treballs forçats. M'ho explicava un guineà que deia: "Yo trabajé en la catedral con prestaciones". Prestaciones son trabajos forzados. Cobrábamos muy poco, era obligatorio. Las prestaciones eran obligatorias. Trabajaban de todas las religiones, quien fuera, todos obligados. Me fui a la cárcel 3 veces. Uno de los problemas fue cuando el jefe me mandaba la prestación. Yo siempre dejaba de ir y firmaba un contrato falso en otro sitio. Y cuando lo descubrían me metía en la cárcel. Lo que nos hacía en la cárcel era pegarnos con porrazos. I si tu et negaves a fer la catedral, que era una feina obligatòria, primer anaves a la presó i a la presó a sobre et torturaven de forma regular. Hi havia un munt de feines que estaven reservades pels treballs forçosos. Un dels treballs, per exemple, era un dels treballs que recorden amb horror, era l'embomelló. L'embomelló era la forma amb la que presos o treballadors forçats portaven l'aigua pels blancs que vivien a les ciutats. No hi havia aigua corrent, l'aigua s'havia de portar d'alguna forma i es portava normalment amb aquest sistema. Això és un quadre de Fili, que és un pintor famós guineà.
Perdona, Gustau, només veiem la primera diapositiva.
Estem veient la primera diapositiva?
Sí.
A veure, com... A veure... A veure... Si compartim pantalla sencera en lloc d'això, un share screen. Ara la veieu sencera?
No, seguim veient, no sé, Carles...
La primera, sí, sí, la primera.
A veure, perdona, eh?
Tu hauries de deixar compartir i tornar a compartir.
Share, a veure, share screen, però un moment... Espera, eh? Baixo vosaltres. A veure, com compartir això? Per què no em deixa veure? Ara?
Ara sí.
Perfecte.
Vale?
Molt bé.
Vinga, ara com passo això? Ara ho farem. Espera. Perfecte. Bé, aquestes són les imatges dels treballs forçats. Aquesta és la imatge de l'embomilló, d'aquest trasllat forçós de l'aigua. Però també molta gent era empresonada per qualsevol tonteria. Per ja, un africà no tenia dret a emborratxar-se, no se li podia vendre alcohol i sí, el pillava emborratxo directament al càstig que era ser pres. I quan eres pres, una de les coses que feien els presos era obligar-los a treballar per empreses que rebien treballadors forçats. Tant podia ser un blanc que rebia un pres perquè fes de planxadora a casa seva i el dedicava a planxar i a rentar roba i a cuinar, com que els destinessin a les plantacions de cacau. Plantacions de cacau que servien per fabricar la xocolata que es prenia a Espanya, en bona part es nutrien d'uns treballadors que podien haver sigut forçats, que tenien unes condicions de treball terribles. Per tant, la xocolata que aquí preníem i que era tan dolça, en el fons era una experiència terriblement amarga. Tot el sistema colonial espanyol, com qualsevol sistema colonial de qualsevol potència, estava basat en el racisme. I qualsevol sistema colonial està basat en què els colonitzadors tenen uns drets i els colonitzats tenen uns altres, i hi ha una delimitació molt clara sobre què pot fer un i què pot fer l'altre a tots els nivells. A nivell de propietat de la terra, a nivell de dret laboral, quines feines poden fer uns, quines poden fer els altres, què cobren uns, què cobren els altres, què poden estudiar uns, què poden estudiar els altres. Tot està perfectament delimitat i perfectament segregat. El dret penal és diferent. Fins i tot una cosa tan senzilla com moure's. Durant el període colonial, durant el franquisme, els africans per moure's per Guinea necessitaven un permís especial. Un testimoni m'explicava, li pregunto si havia estat alguna vegada a Espanya, diu, què va? No pude viajar. Diu, nadie viajaba durante la colonia. Nadie viajaba porque si tú vas a un sitio, por ejemplo, si yo voy a Nicunde, está a uns 15 quilòmetres, me tienen que dar un volante, un papel per a que pueda passar allí. Qualsevol desplaçament havia de ser autoritzat pel càpita, que era el capità, el tinent del capità de la Guàrdia Civil que dominava cada comarca. Imaginem-nos, si havies de fer un viatge, havies d'esperar que el càpita et donés audiència, que et signés el document, anar a tornar, quan tornaves havies d'anar a informar el càpita que havies tornat amb el termini delimitat. Una política de racisme sistemàtic amb els viatges. La justícia. Els guineans tenien unes lleis especials, que eren les lleis indígenes, i a més tenia uns tribunals especials, que eren els tribunals de raça. Com funcionaven aquests tribunals de raça que existien a cada una de les regions de Guinea? Doncs qui manava al tribunal de raça, qui dictava la sentència? Dictava la sentència al càpita, que era el tinent de la Guàrdia Civil que manava en aquella zona. Per tant, qualsevol mínima sospita de separació de poder polític i poder judicial, evidentment, no existia. De fet, els guineans tenien una expressió que era molt bona, que era el capità manda más en su distrito que Franco en España. Podia fer el que li sortís dels nassos i tu tenies que complir. Si li caies malament, estaves absolutament fregit. Només hi havia uns pocs africans, els que deien els emancipados, que eren de les famílies més riques, que els hi donaven uns certs drets semblant als dels espanyols i podien tenir uns drets similars als dels espanyols, sempre de forma revocable. Si el governador decidia que se'ls hi podien retirar, a partir d'aquell moment ja no tenien dret a viatjar, a consumir oli, a anar a jutjats espanyols, etc. El qual demostra la fragilitat en què estan tots els africans. El missatge franquista era d'una creença terrible amb la superioritat dels blancs. Hi havia un governador de Guinea que va escriure un llibre d'antropologia. No us ho perdeu. És de l'etnologia i la política indígena. I aquí es dona la idea antropològica que tenia Juan Fontán, governador de Guinea. Quizá de la flojedad de carácter de los negros se derive la debilidad de la voluntad, pero lo cierto es que el negro es inconstante, desigual en su trabajo, perezoso, y estas cualidades, conjuntadas con la superstición, tienen como consecuencia el hecho de hacerlo versátil, susceptible, caprichoso, mentiroso, ladrón e inmoral. Això és la definició que fa el governador de Guinea de la població que ell ha de dominar. Si parteix d'aquesta definició, imaginem quines seran les seves polítiques. Òbviament, seran terriblement repressives. I tot aquest discurs es veu amb el suport de la ciència franquista. El CSIC es dedicarà a fer una sèrie d'estudis sobre els negres guineans amb la que arriben a conclusions com aquesta. Aquesta és una mena d'anàlisi sobre la capacitat mental de negres i blancs i veiem en primer lloc que la línia vermella són els europeus, que els europeus ja comencen sent més intel·ligents que els negres, però que la seva intel·ligència creix molt més ràpid que la dels negres. Veiem que els homes negres arriben a certa edat en què s'estanquen, inclús tornen enrere per l'obsessió sexual, deien, i les dones negres, evidentment, ja comencen per darrere i quedaran per sota dels homes negres i dels homes blancs, evidentment. Aquesta estadística és una estadística publicada en una publicació oficial. En tenim una altra que va en la mateixa línia. És un religiós que es deia Félix Valois de Arana que va fer un estudi psicològic sobre la raça negra. I diu, el fondo de la naturaleza del negro, como en general de toda naturaleza humana, es el egoísmo. Este defecto es tan marcado en el negro que puede afirmarse ser el móvil y el fin de todos sus actos. Evidentment, en sintonia completa amb el que deia al governador. Per tant, ens trobarem amb una sintonia completa entre la ideologia del governador i la dels científics, que tindrà com a efecte una política terriblement repressiva, perquè com pots actuar davant d'una gent que és egoista, mentidera i altra? Evidentment, només pots actuar en la repressió. Per tant, la generació de pensament científic tindrà conseqüències, tindrà unes conseqüències que seran les polítiques de control de població terriblement dures. Per tant, a Guinea hi haurà un sistema colonial similar a la de la resta, però a més tindrà unes característiques pròpies que es derivaran del que hi ha a la metròpoli, que és un règim franquista terriblement. En primer lloc, en els primers moments de franquisme, quan Franco guanya la guerra, la seva voluntat feixista serà d'expansió. És una cosa que s'ha conegut poc, va sortir fa anys, però no s'insisteix gaire, i és que en Franco, en principi, el lema de Por l'imperio decía Dios se'l creia, però se'l creia des del punt de vista no de la mitologia de l'imperi de los reyes católicos, sinó des del punt de vista de que s'havia de crear físicament un imperi espanyol de gran mida que competís amb l'imperi francès i amb l'imperi anglès, que eren els grans imperis del món. I tot això, com volia aconseguir-ho Franco? Mitjançant el seu pacte amb Hitler. La idea que va tenir Franco durant la Segona Guerra Mundial és: m'alio amb Hitler, li ofereixo el meu recolzament militar, i quan acabi la Segona Guerra Mundial i Hitler faci el repartiment del món que ell ha promès, amb què traurà a Anglaterra i a França alguns dels seus beneficis, serà el moment en què ens podrem aprofitar d'aquest nou repartiment i Espanya podrà recuperar el seu gran imperi. Bueno, anem a veure el que deia en aquest moment José María Cordero Torres. José María Cordero Torres era el director de l'Instituto de Estudios Políticos d'Espanya, era la institució central en politologia, i deia una cosa que deia: pertenecen al espacio vital de España los territorios del África Ecuatorial próximos a la Guinea Española, especialmente los comprendidos entre los ríos Campo, Sanaga y Congo, es a dir, una part de Guinea. Ampliava també Marroc, Algèria, etcètera, etcètera, i després deia: són trozos del territori espanyol Gibraltar, Andorra, Rosellón con la Cerdanya i la Baja Navarra, a la que racialmente podían añadirse Figueroa y Laburdi, todos ellos actualmente bajo dominio extranjero. La reivindicación de Gibraltar tiene la máxima importancia. Per tant, hi havia una voluntat d'expandir-se per a Europa i també per a Àfrica, no? En aquest moment d'eufòria imperial va haver-hi un intent de crear Falange Guinea, amb la creació d'una falange negra, fins i tot, que va tenir una durada molt curta. En realitat, el franquisme el que volia que els guineans no és que fessin de falange, sinó que treballessin les plantacions de cacau i que es dediquessin a la productivitat, no? Malgrat tot, els guineans van veure's afectats per tots els discursos i per totes les metodologies d'enquadrament franquista. Veiem aquí és quan arriba, això és durant la Segona Guerra, durant la Guerra Civil, quan conquereix el territori. Aquí veiem, per exemple, l'omnipresència dels retratos de Franco. Ara bona part dels guineans diuen: sembla mentida que els retrats del dictador estan per tot arreu. Bueno, els retrats de Franco ja hi eren, eh? Vull dir, això és un cap tradicional, aquest és Motu, un cap molt famós del territori del Sintumo. La seva vivenda havia de tenir el retrat de Franco fora. Aquí tenim, doncs, els nens a l'escola Bitjabitjan cantant el Cara al Sol abans d'entrar a l'escola, eh? I aquí tenim, doncs, un acte de submissió d'un guineà davant el governador i davant de la bandera espanyola. Tots els rituals franquistes entren directament a la forma de cultura dels guineans. Els guineans han de convertir-se en franquistes, no només n'hi ha por en què siguin bons espanyols, sinó que han de contribuir a l'ideologia franquista. Hi ha un escriptor guineà molt famós, Donato Ndongo, que té una novel·la fantàstica que es diu Les tinebles de tu memòria negra, en què ell explica les vivències de la seva generació, de nens que havien viscut a pobles on la cultura tradicional del fang es barrejava amb l'adoctrinament franquista. I aquesta novel·la, que es diu Les tinebles de tu memòria negra, recomano a tothom, hi ha un fragment en què explica com el nen viu l'experiència de l'escola, una escola franquista, però que està situada al mig de la selva amb una població que té una mentalitat completament diferent. No? Diu, nuestra misión era convencer a nuestras madres de que cuando se enterasen de que éramos de las Hons, nos dieran un abrazo y nos dijeran, hijo mío, porque así quería verte, falangistas valerosos que poseíamos un inmenso patrimonio, alzar una España grande y libre, y arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. Això és tota la visió del... Pensem que a Guinea, per exemple, hi havia un famós himne falangista que era Muntanyes Nevades, Banderes al Viento. A Guinea el van adaptar i era els Selvas Tropicales, Banderes al Viento. I aquí es van quedar tan frescos i els nens guineans havien de cantar aquests himnes feixistes cada dia quan arribava al col·le. No? Això, curiosament, encara es va agraujar quan s'apropava la independència, perquè quan s'apropava la independència van arribar a Guinea dues institucions que fins aleshores no havien existit, que era la secció femenina i la falange, i la OGE, i l'Organització de Joventudes Espanyoles. Als anys 60, secció femenina i Organització de Joventudes Espanyoles arriben a Guinea i comencen a enquadrar la joventut segons la doctrina feixista. I ens trobarem amb coses tan sorprenents com aquesta. Comencen a reclutar nens guineans per la OGE i van crear una cosa que era el himno de los falangistas morenos. Y de ello, yo soy moreno de la Guinea que por España voy a luchar contra los rojos que la mancillan y que la tratan de destrozar. Nos manda Franco, invicto jefe, que a la victoria marcha triunfal y aunque caigamos en la cruzada, la nueva España resurgirá. Los falangistas morenos por la patria morir, los falangistas morenos por la patria luchar. Arriba España, mi patria querida, arriba España, bendita e inmortal. Lucharemos por nuestro caudillo y por Falange, que es gran ideal, nuestros pechos serán tu baluarte. Con tu nombre sabremos vencer, y abrazados a la Santa España, combatiendo nos verá caer. ¡Viva España y el moreno español! Aquest era l'himne que feien cantar els guineans. Hi ha guineans que els recorden, que encara li sentit cantar recentment, i que formava part de la seva educació. No? Hem de pensar que l'educació dels guineans va ser una educació terriblement autoritària. Era la versant més autoritària de l'educació franquista. Era una educació pensada exclusivament pels guineans. Per tant, el sistema educatiu guineà estava destinat a formar petits quadres de l'administració territorial i no formar professionals. És a dir, un guineà no podia estudiar a Guinea i després connectar amb el sistema espanyol. La titulació que tenia era la titulació de maestro indígena que només servia per treballar a Guinea i en uns llocs subordinats a l'administració. Podia ser infermera auxiliar, podia ser auxiliar de l'administració. Tot eren tasques intermitges que no podies aspirar més. Bona part de l'educació va estar en mans dels claretians, i bàsicament de claretians catalans, la majoria d'ells venien de Catalunya, que tenien molt clar que la missió principal de l'educació no era la formació de tècnics, sinó la culturació. El que volien els claretians a nivell masculí i les concepcionistes a nivell femení, era bàsicament implantar el nacionalcatolicisme sobre una societat que era ben diferent de la seva. Pensem que com s'implanta el nacionalcatolicisme sobre una societat com aquesta, amb la que les tradicions eren completament diferents de les que hi havia. Doncs hi haurà un esforç tremendo per part de l'Església, amb la col·laboració estreta de l'Estat, per perseguir a la gent que no era de religió catòlica, i estem parlant dels animistes, però també estem parlant de protestants que hi havia a Guinea. Hi havia un intent tremendo d'aconseguir que els catòlics fossin molt catòlics i a recollir-li, si calia, a la coacció per això. I hi havia unes dosis de violència tremenda en aquest procés. Un amic meu m'explicava, un amic meu ja gran, diu, el gobierno y los misioneros se oponían a las reliquias y a la brujería, pero muchos lo seguían practicando en la oscuridad, d'amagat. Hi havia molts guineans siguen practicando. Y esto hizo que a lo que los blancos descubrían que siguen manteniendo estas prácticas, los cogían, los encarcelaban y los detenían, sí, seriamente. Podies acabar a la presó per emborratxar-te, podies acabar a la presó per retre culte als seus ancestres I tot això incitat per una església que era terriblement agressiva. Era terriblement agressiva, prohibint, per una banda, les pràctiques religioses que no li agradava i, per l'altra, imposant les pròpies. Si a Guinea, doncs, això, hi havia aquestes primeres comunions massives, si tu formaves, anaves a una escola, la majoria d'escoles eren catòliques i t'obligaven a fer això, si tu volies ser funcionari, havies d'anar a l'escola superior indígena, l'escola superior indígena només acceptava catòlics, si tu volies obrir una botiga, tenies que ser catòlic, només els catòlics tenien dret a obrir botigues, per tant, hi havia tota una estratègia de persecucions. Els actes religiosos eren una part de la simbologia bàsica del règim franquista. De forma contínua hi havia actes religiosos a què hi havia de participar tota la població. Aquí una missa per los caídos per Espanya, aquí tenim doncs, una processó també amb els, de forma contínua. Tenim moltíssimes fotos de processó, era una actuació contínua. Què hi havia al centre de les ciutats guineanes, tant de Bata com de Malabo? Molt a prop un de l'altre, el Palau del Governador i la Catedral, el Palau del Sotsgovernador i la Catedral. Poder polític i poder religiós estaven situats al centre de la colònia i col·laboraven estretament. La relació entre el bisbe i el governador era absolutament estreta. Aquí tenim l'últim governador franquista, la Torre Alcubierre, amb el bisbe, l'Aretià. La col·laboració entre un i altre era immensa i això permetia que de forma oficial es perseguís a la gent que no practicava la religió catòlica, amb moltíssima més duresa que es va practicar la persecució religiosa a colònies franceses o angleses. El buití, per exemple, és una religió sincrètica que es practica entre el Fang, els Mitsogo, els Miene i altres poblacions de la zona. Els territoris colonitzats per França no va ser mai perseguida, els territoris colonitzats per Espanya hi havia una persecució sistemàtica i tota la gent que practicava el buití acabava a la presó. Hi havia una persecució molt especial. De fet, els missioners, per una banda, van ser una eina de colonització i de repressió dels africans molt important, però alhora jugaven un altre paper dins del franquisme, que era el de grans propagandistes del colonialisme. La versió bona del colonialisme és que anàvem a salvar aquests negres que eren salvatges i que estaven perduts. I els missioners eren justament els que salvarien les seves ànimes i els seus cossos. Aquí tenim, per exemple, una pel·lícula franquista, el Missió Blanca, que va tenir un gran èxit a l'època, quan Dorduny era el més franquista, potser, dels cineastes franquistes, doncs va fer una pel·lícula sobre Guinea. No? I aquesta pel·lícula doncs, es va passar no només al cinema, sinó que es passava de forma contínua a les parròquies, als grups catòlics, etc. I els clatians van ajudar moltíssim a blanquejar la colonització, a donar una imatge positiva del fet colonial. Una imatge positiva d'un territori que era un territori no només colonitzat, sinó que durament colonitzat. Pensem que el fet que el franquisme no permetés cap participació dels espanyols a la vida política a Espanya, també tindrà una repercussió directa a les colònies. I és que, a diferència de les colònies veïnes, on hi havia institucions representatives dels colons, hi havia ajuntaments, hi havia parlaments, on els colons blancs tenien cert poder de decisió, i que aquestes institucions més tard es van convertir en institucions amb participació negra, cada cop més gran, amb una petita presència testimonial al principi, i després molt més grossa, a Guinea no es produeix això. A Guinea l'única autoritat que hi havia era l'autoritat del governador. Els blancs de Guinea no tenien dret a votar, no tenien dret a suggerir, no tenien dret a governar res. L'únic que manava era directament el governador. A diferència de les colònies africanes d'altres nacionalitats, a Guinea, durant tot el període colonial, el territori va estar sota l'autoritat de governadors militars. Excepte durant un petitíssim període durant la República, durant tot el període colonial, els governadors de Guinea van ser militars. I això és una diferència. A la majoria de colònies franceses, angleses, fins i tot belgues, qui governaven els territoris eren funcionaris colonials, formats a l'escola colonial, que no tenien una mentalitat militar, sinó una mentalitat a vegades més dúctil, autoritaris. En canvi, a Guinea no, sempre va haver-hi un militarisme tremendo. A nivell de territori, l'autoritat era un militar, que era el governador, sempre un general de l'exèrcit, I a nivell de cada comarca, de cada districte, qui manava era el càpita, que generalment eren tinents de l'exèrcit o de la Guàrdia Civil, i tenia el poder absolut. Per tant, tant a nivell local com a nivell colonial, l'autoritat sempre va ser militar i va seguir les lògiques militars d'Espanya, terriblement dures. Aquí tenim algunes imatges, per exemple, d'aquests governadors poderosos, d'aquests militars convertits en figures amb un poder tremendo. Aquí tenim, per exemple, el governador Benelli. Quan els governadors tornaven de viatge a Espanya, se'ls muntaven aquesta mena d'arcs de triomf, i quan arriben a la colònia eren rebuts per tothom i passaven per aquests arcs de triomf. Eren uns actes molt ritualitzats. Aquí tenim, per exemple, un altre d'aquests arcs de triomf. Això és efímer, això es construeix, es posa i es treu, deu ser de Fullola o alguna cosa així. I aquí tenim el Faustino González, que va ser un dels últims governadors d'Espanya, doncs, amb una d'aquestes rebudes triomfals a l'arribar a la ciutat. Evidentment, eren uns actes obligatoris, amb el que hi havia d'anar tothom. I aquí tenim una altra imatge de com es relacionava els governadors amb la població. Aquesta gent que està d'uniforme són els caps de cada poble. Això és a l'interior de Guinea, jo crec que això és a Medellín. I tots els caps havien d'anar d'uniforme i doncs, fer aquest acte de presentació servil davant del governador de la colònia. Bé, aquesta autoritat tremenda dels governadors i dels càpita la veiem reflectida fins i tot amb el tipus d'estructura que tenien els despatxos dels administradors territorials. Això és l'oficina del càpita, del capità de cada districte. Si us ho fixeu, quan entra hi ha com una barana i hi ha com un balcó cobert. Això és el que es deia la veranda colonial. Per què existia aquesta veranda? Perquè la porta que teniu just enfront, la de l'esquerra és la vivenda del capità. La porta que teniu just enfront és la porta del despatx. D'acord? Per aquesta porta només hi passaven els blancs. Al despatx només hi entraven els blancs i només eren rebuts i es podien seure els blancs. La finestra aquesta que teniu aquí a la dreta és la finestra a través de la qual el càpita despatxava els negres. Quan el negre anava a veure el càpita, no podia entrar dins de despatx. El despatx era una sola pels blancs. Qualsevol guineà que anés a veure el càpita havia d'esperar-lo a fora i la tenien a fora. Vull dir, aquests capitans eren no només l'autoritat civil, sinó eren els caps de la força militar que hi havia en aquell territori, una força militar i policial alhora, que era la Guàrdia Colonial. La Guàrdia Colonial actuava amb una duresa absolutament tremenda. Actuava, tenim una imatge d'aquests destacaments de la Guàrdia Colonial. Cada destacament tenia el seu calabós. Aquests calabossos hi anaves per ordre governativa, és a dir, no és que el jutge condemnés. Quan el capità volia, posava 15 dies al calabós, un mes al calabós, eren arrestaments que no es derivaven de cap actuació judicial, era una sanció que et podia posar el capità en qualsevol moment. I la repressió que hi havia aquí era duríssima. Normalment, aquí tenim un altre destacament, com puja la bandera. A l'acte de la bandera tothom havia de quedar-se aturat, havia de plantar-se mentre pujava la bandera espanyola. Aquest cos que era la Guàrdia Colonial, amb els darrers moments de la independència, es va veure complementat per la Guàrdia Civil, es va enviar a Guàrdia Civil a Guinea, que també va actuar amb una duresa tremenda, i aquests dos cossos eren uns cossos que actuaven amb uns nivells de coacció sistemàtica. Per exemple, davant d'aquests destacaments normalment hi havia un pal on es lligava la gent per pagar-li pallisses. Les pallisses pagaven públicament davant del destacament. Era el lloc on es veiés, on tothom sentís els crits de la gent que era torturada. Aquí tenim, per exemple, aquí tenim la Guàrdia Civil a Guinea, unes imatges de la Guàrdia Civil amb uniforme tropical. I aquí tenim algunes imatges, aquesta imatge és d'un escultor, la tortura, de forma contínua. La gent relata escenes de tortura als destacaments, als llocs militars. I aquí tenim una altra imatge, el fili d'aquest pintor guineà, que és una pallissa just davant del tribunal. Tal com la persona surt del tribunal, la Guàrdia Colonial apallissa a la persona. Vaig entrevistar un cop amb un vell guàrdia colonial i em vaig quedar al·lucinadíssim perquè ell presumia d'haver sigut guàrdia colonial i deia, quan van construir la ciutat on ara estem, a Nyiso, devia ser a principis dels 60, el tinent buscava un guàrdia fuerte. buscava un guàrdia fuerte i m'escogió a mi, com que jo era el tio més fort de tots. I quan li vaig preguntar sobre els maltractes, després d'una estona xerrant, diu, los guardias daban palizas, a decir verdad, el que tiene mala suerte muere ahí. I això t'ho explicava un que havia sigut sergent de la Guàrdia Colonial, a la categoria màxima a la que arriben els guineans, i no tenia cap mania en dir-t'ho obertament. Mariano Vivan, un altre guineà que vaig entrevistar, m'explicava una altra història i diu, en total he pasado 9 meses de mi vida en prisión, pero jamás he tenido un abogado. Los abogados eran para los ricos, para los que tenían. Nosotros no teníamos nada. Nadie nos defendía. Mariano Vivan va estar 3 vegades a la presó, les 3 per practicar una religió al buit i que no s'acceptava, i va passar tot aquest temps a presó sense tenir ninguna possibilitat d'apel·lació. El sistema espanyol era especialment d'un baixó. Darrerament s'ha fet un estudi, la Celeste Muñoz ha presentat la seva tesi, les taxes d'empresonament a la Guinea espanyola eren molt, molt més altes que les taxes d'empresonament a les colònies franceses i angleses. Això són dates objectives, vull dir, comptant el número de presos en percentatge sobre la població era moltíssim més a la Guinea que a les colònies d'altres països. Bueno, què es podia esperar de la població guineana davant d'això? Doncs, evidentment, la població guineana es va anar a organitzar. Bona part, els que van començar a organitzar-se als anys 50 era la gent que havia passat per l'Escola Superior Indígena, que eren mestres, que eren catequistes, la gent que tenia alguns contactes amb l'exterior, que sabia escriure, coneixia alguns rudiments de legislació, i a poc es van anar creant partits independentistes. Aquí tenim, per exemple, Monalige va ser el partit que va portar la independència de Guinea a l'ONU, que es va constituir amb el representant dels independentistes guineans a l'ONU, amb alguns estudiants que havien aconseguit sortir a Espanya, amb alguns que havien anat als Estats Units, van crear un petit grup que va aconseguir començar a reivindicar. Malgrat tot, aquesta oposició al colonialisme no va ser només una cosa d'aquesta èlit que estava fora, sinó que van participar-hi molta més gent. De fet, hi havia tota una cultura popular antiespanyola. Aquí tenim, per exemple, un ball que és molt típic de Guinea, que és l'Agmonantang, la senyoreta blanca. Aquí no es veu gaire bé, però és un ball que es fa amb una persona que porta una màscara, que té 3 caps, que són 3 cares blanques, i les 3 cares blanques són 2 militars blancs i una dona blanca. Els militars amb el típic aspecte militar franquista, sempre el pinten amb un bigotillo, alguna vegada amb ulleres i tot. És clarament una imatge, una burla, dels funcionaris colonials. De la mateixa forma, tenia una dansa que es ballava, que era flanco, que era una dansa amb Franco, on fins i tot apareixia la Carmen Collares, que sempre apareixia amb un collaret enrotllat, i en un punt de la dansa es feia una burla de la Carmen Collares. Vull dir, en el fons, els guineans no van acceptar mai passivament tot això. En els darrers moments del colonialisme, el franquisme va tenir que moure una peça. Va tenir que moure una peça, tots els països africans s'independitzaven, hi havia protestes de l'ONU, el franquisme volia estar bé amb l'ONU i en certs moments van haver de canviar les polítiques. Van canviar les polítiques, ja es va admetre que alguns guineans formessin part de les corts franquistes. Aquests són els procuradores en cortes representants de Guinea, hi ha 4 d'africans i 2 de blancs. Les cortes franquistes tots sabem que eren un organisme purament decoratiu. Mai van votar res contra Franco. Però el fet de fer aparèixer alguns guineans com procuradores en cortes era, en certa mesura, reconèixer un poder superior al que tenien. A partir d'aquest moment canviarà completament el discurs colonial. Els discursos que havíem vist abans, que els negres són tontos, són uns vagos, etc., canviaran completament, i a partir dels anys 60 el franquisme començarà a fer un discurs sobre Espanya com a mare de pobles, com a agermanadora de tots els colonitzats, etc. Aquest discurs el farà el mateix Franco. España, a través de su historia, ha sabido siempre entregarse sin reservas, como amor y con entusiasmo, a las necesidades, los afanes y las ilusiones de aquellos pueblos a los que, uniendo sus destinos, desprovista de prejuicios raciales de ninguna clase, sintiendo profundamente el precepto cristiano de la igualdad de todos los hombres, ni España ni los españoles se sintieron nunca ajenos, indiferentes o superiores a aquellos pueblos con los que convivieron y a los que incorporaron la civilización occidental y cristiana. Fixeu-vos que el discurs respecte a lo que deia Fontana havia canviat radicalment. Aquest intent desesperat del franquisme de canviar de polítiques per intentar mantenir el colonialisme, canviant les formes, canviant el nom, però mantenir-se, es va mostrar absolutament insuperable. Tot Àfrica ja estava independitzant-se. El franquisme va veure aviat que havia descolonitzat Guinea i a la fi Espanya va haver de donar la independència a Guinea. Aquí tenim el moment en què per darrera vegada es baixa la bandera espanyola a Mata i justament quan arriba la independència hi ha unes votacions i els guineans aquí votaran el polític que es presenta com més antiespanyol de tots, que és Francisco Macías. Francisco Macías havia fet uns discursos completament antiespanyols i aquí tenim la Guàrdia Civil retent-li honors el dia de la independència. Què va intentar el franquisme en aquest moment? Va intentar fer una macrooperació neocolonial. La voluntat del franquisme en aquests moments va ser intentar mantenir a Guinea funcionaris, guàrdies civils, tota una estructura perquè, malgrat la independència, tot el sistema seguís igual de com havia funcionat. La veritat és que això tindrà una durada molt curta. Els incidents començaran aviat. Això és el dia de la independència, però aquest mateix dia de la independència aquí hi ha un grup de guineans que estan assaltant la imatge del governador Barrera. Això és el mateix acte d'independència. És a dir, molt aviat ja es va començar a veure que aquest projecte neocolonial faria aigües per tot arreu. I, finalment, els espanyols van haver de ser evacuats. La població espanyola va haver de marxar de Guinea. 6 mesos després de la independència marxaven tots. Aquí tenim l'evacuació dels colons civils. Es va haver d'organitzar una operació civil-militar amb avions, amb vaixells de l'armada, amb vaixells civils. Aquí tenim com la Guàrdia Civil es retira, com estan embarcant. I aquesta, dir-ho, que aquesta retirada per sectors de la població guineana va ser vista com una victòria. Aquí tenim un altre quadre de fili, aquest quadre que representa la marxa dels colons dels guàrdies civils de Guinea Equatorial. El partit, en aquell moment, el partit es constitueix una dictadura a Guinea que dirigeix el Francisco Macías i Francisco Macías fa de l'expulsió dels espanyols el seu punt de partida. Ell considera que el moment fundacional del seu règim és justament el 5 de març del 69, el dia que marxen els espanyols. Els estatuts del partit únic d'aquell moment, del punt, deia el 5 de març de 1969 barrió para siempre el colonialismo e imperialismo español en nuestra patria y desde entonces hemos disfrutado de una paz envidiable por excelencia. Clar, el més paradoxal d'això és que és justament el contrari del que diu Macías. La instauració del règim de Macías significarà la imposició sobre els pobles de Guinea, primer, d'un estat, estem parlant de societats que no tenien estat abans d'arribar als espanyols, però suposarà la implantació d'una dictadura que, en el fons, està directament inspirada per la dictadura franquista. En el fons, Guinea és un estat que heredarà el franquisme, l'heredarà i l'heredarà fins ara. Diumenge passat va haver-hi eleccions que va guanyar el president per un 99,15% dels votants. Bueno, si això no ens sona a algun règim molt similar, és absolutament impressionant. Guinea Equatorial avui en dia té un dictador que porta 40 anys amb el poder, us sona? Doncs aquest dictador que porta més de 40 anys al poder, on es va formar a l'Acadèmia Militar de Saragossa. I que jo recordi, l'Acadèmia Militar de Saragossa no va estar feta per formar militars demòcrates, sinó més aviat per tot el contrari. Aquí tenim les imatges del dictador actual a l'Acadèmia Militar de Saragossa, aquest d'aquí, és el que té el segon per l'esquerra, a dalt, i aquí el tenim doncs, en companyia del monarca d'Espanya. Bueno, que Guinea Equatorial avui en dia sigui una de les pitjors dictadures del continent no és casualitat. És el fruit directe doncs, d'haver tingut un règim colonial excepcional, que és un règim colonial en què estava empaltat de feixisme i que el que va fer aquest feixisme va ser endurir encara més el sistema franquista. Bé, jo crec que m'he cenyit bastant el temps i volia, a partir d'ara, doncs, deixar-vos un espai perquè feu les preguntes que vulgueu sobre, doncs, sobre el país, sobre el que us interessi. Gràcies a tots.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Gustau. Estic segur que que hi haurà gent amb ganes de preguntar, podeu fer-ho ja en el micro o bé escrivint a través del chat, si voleu participar. No sé si Carles estàs escrivint un missatge o volies dir alguna cosa, Carles? És per aquí?
La Carme en Vila està demanant la paraula.
Ah, d'acord. Doncs endavant, Carme.
A veure, Gustau, hola, m'ha agradat moltíssim escoltar-te, m'has recordat els teus llibres i m'has fet memòria de tota la desgràcia del poble guineà. I jo la meva pregunta és, quina possibilitat té el poble guineà de treure's la dictadura de sobre que ja porten, bueno, no sé, és que quants anys porten ja de dictadura entre la dictadura espanyola i la dictadura pròpia de guineana? Quina possibilitat pot tenir el poble de Guinea d'alliberar-se de tota aquesta història tremenda, no?
Bueno, ara porten 54 anys, vull dir, ni més ni menys, vull dir que ja porten més de mig segle de dictadura empalmada, dictadura de Francisco Macías, la primera fins al 79, i dictadura al seu nebot, Obiangue Mbasogo, des del 79 fins ara. A veure, la situació és tremendament complicada. És tremendament complicada perquè el règim de Guinea només va tenir un moment de debilitat extrema que va ser el 1993-94, en què van coincidir una sèrie de coses que anaven molt acompassades. En primer lloc, era un moment en què diversos països africans van passar de tenir dictadura a tenir democràcia. Això també genera un efecte dominó. Els guineans de sobte van dir, hòstia, al Mali doncs, han passat a tenir un president demòcrata, a Burkina han passat a tenir un president democràtic, al Congo estan fent eleccions. A nosaltres quan ens arribarà? Llavors, això realment té un efecte dominó. Per altra banda, va ser un moment en què internacionalment va haver-hi moltes pressions per democratitzar els països africans. Hi havia unes pressions per liberalitzar-los i per democratitzar-los. Al cap d'un temps, les pressions per democratitzar-los desapareixeran i només quedaran les pressions per liberalitzar-los. Però durant un any o dos va haver-hi realment pressions interessants. Per altra banda, en aquell moment, Guinea Equatorial era un país que depenia al 100% de la cooperació. De fet, el 70% del seu producte interior brut venia de la cooperació internacional. I d'aquest 70%, el 50% de la cooperació, més del 50%, venia d'Espanya. Amb la qual cosa, l'estat guineà depenia completament dels seus socis exteriors. Això va permetre que hi hagués una pressió internacional que, combinada amb la pressió interna que va existir, la gent estava molt mobilitzada, la gent s'enfrontava al funcionari, etcètera, etcètera, generés un moment d'il·lusió, en què va haver-hi unes eleccions, que a nivell local algunes alcaldies la va guanyar l'oposició, va haver-hi un moment de canvi. Com es va arruïnar això? Doncs directament quan es va trobar petroli. En el moment en què es va trobar petroli, immediatament, per una banda, la comunitat internacional es va convertir en tremendament tolerant a Obiang, però a més Obiang va aconseguir una cosa, que és comprar sectors de la població. Va invertir, per exemple, a comprar els alcaldes que havia votat l'oposició. Tu trobaves que un alcalde que havia sigut votat per l'oposició, amb gent que l'havien torturat, l'havien apallissat per votar algú, i resulta que a l'alcalde li feien una oferta i es passava al partit del govern. Bueno, evidentment, això és desmobilitzador 100%, no? I amb això aconseguiran desmobilitzar molta població i aconseguiran que el poder de l'oposició estigui molt debilitat. Actualment, l'oposició de Guinea té un problema, que no és gaire diferent del problema que tenia l'oposició al franquisme en els darrers moments. A veure, jo els tinc una simpatia personal molt gran i molts són els meus amics, però, clar, quan l'oposició ha passat 40 anys sense poder fer res, és molt difícil confiar en ella. Porta 40 anys a donar-se de cop sempre amb les mateixes estratègies i no ha pogut fer res, amb la qual la població està molt desencantada amb els partits d'oposició. No sé, és molt difícil. A Guinea, en aquest moment, tota l'expectativa està recaient en sobre què passarà quan es mori Obiang, que ja té 80 anys. Hi ha un fill, que és el fill favorit, que és el Teodorin, que és personatge amb molts problemes personals, però que molta gent percep com una amenaça terrible per Guinea. No sabem què passarà quan mori el pare. El pare no li donarà poder en vida perquè desconfia d'ell, però en principi es preveu que arribi el poder quan es mori. I hi ha sectors importants dins del règim que no estan disposats a acceptar-ho. La gran qüestió és què passarà quan es mori Obiang. Dubto molt que abans que es mori Obiang passi cap cosa. Crec que està el règim està prou consolidat amb prou suports internacional com perquè la cosa no canviï fàcilment. Tant de bo m'equivoqui, però la visió és aquesta.
Hi ha una pregunta de la Laura García Anton, l'ha escrita en el xat. Si voleu, la llegeixo. No sé si ella la vol explicar, eh?
Potser la Laura vol, sí. Vol dir-ho ella mateix.
Hola, bones.
Hola.
Ai, em sentiu?
Sí, endavant.
Sí.
Ah, vale. No, que tenia un dubte sobre... Quan has explicat que l'educació guineana era autoritària i estava destinada a treballar allà mateix a Guinea i que en alguns llocs, o sigui que eren llocs subordinats per l'administració, de manera que no podien aspirar més. I has parlat sobre els claretians, que eren els homes, els masculins, i les constitucionalistes, que eren les dones. I no he entès el que volien aconseguir, no he entès la figura que representava.
A veure... Claretians i concepcionistes, concepcionistes de la Sagrada Immaculada Concepció. Claretians i concepcionistes tenen una idea molt clara, que és que l'educació, bàsicament, l'objectiu principal de l'educació no és formar tècnics, sinó és el que ells diuen cepillar estas cabecitas. I cepillar amb el sentit del fuster, d'un ribot, de donar-los forma als caps. És a dir, l'educació, bàsicament, ha de servir per formar bons catòlics. No ha de servir per ensenyar matemàtiques, ni economia, ni medicina, ni... O sigui, la finalitat principal per la que els guineans han d'anar a l'escola és perquè canviar la seva forma de pensar. I justament per això la política colonial es basarà en la dissociació entre l'escola i la família. La base de l'escola, de la formació colonial, és els internats. Amb la mesura del possible, intenten que tots els alumnes vagin a un internat on estaran allunyats de les seves famílies, on s'intenta no donar-los ni vacances. És a dir, per exemple, els alumnes de l'escola superior indígena no podien sortir de l'escola superior. Si volien anar a veure la seva família, havien de demanar un permís especial, havien de justificar-ho quan tornaven. Vull dir, la idea bàsica és que s'havia d'allunyar aquests estudiants perquè després es convertissin en bons catòlics. Fins i tot en un primer moment, el disseny era... L'objectiu principal era que els alumnes que sortien dels claretians i que havien estat interns es casessin amb noies que havien sortit de l'escola de les concepcionistes i que també havien estat aïllades així per formar noves famílies catòliques amb una mentalitat diferent de les societats guineanes.
I perdona... No,
dic que de fet fins i tot va existir una altra institució que era la SICSA. La SICSA era una mena de presó on portaven les dones que ja havien estat casades i s'havien de casar per l'Església. És a dir, dones que podien estar casades amb el seu marit de forma civil, però que de repent volien convertir-se en parella catòlica. Es considera que havien de passar per un període de tancament on se'ls ensenyaria a ser una bona dona cristiana. Bàsicament, feien d'esclaves per les monges, els feien les feines de rentar-los la roba, cuinar, tasques molt bàsiques. Però la idea de la SICSA era justament que una dona, encara que hagués sigut mare a la societat tradicional, no podia ser una bona mare catòlica. Havia de passar per un procés de separació de la seva societat, d'aprenentatge de com és la societat occidental per poder desenvolupar les seves tasques.
Sí, t'anem a preguntar, Gustau, a propòsit d'això, si a Guinea també aquest tipus d'escoles hi anaven voluntàriament o si també hi havia aquestes escoles residencials que va haver... en llocs com el Canadà, com Austràlia, on directament es portaven contra la voluntat dels pares els infants per fer aquests processos d'aculturació i que més actualment s'ha descobert que hi havia hagut doncs, tantes víctimes, que hi ha fosses comunes, no sé si això també es donava a Guinea o no.
A veure, a Guinea es donava un fenomen que és curiós, que és que aquestes escoles... normalment no són estructures obligatòries, és a dir, normalment són estructures on les famílies porten els seus fills. En molts casos perquè és l'oportunitat d'entrar en contacte amb una cultura que és la que ha triomfat. Quan els espanyols arriben al territori han vençut militarment sobre aquesta societat i per tant els guineans s'adonen que necessiten alguns recursos per entrar-hi. Però per l'altra qüestió, per exemple, hi ha una persecució duríssima dels alumnes que es fuguen. Si un alumne se'n va de l'escola, serà perseguit i el governador demanarà que aquest nen se'l torni a ingressar a l'escola. És a dir, tu no pots sortir de l'escola un cop hi has entrat. O hi haurà, per exemple, tot un sistema de persecució indirecta. Per exemple, si tu no has anat a l'escola dels claretians, tu no pots accedir a l'Escola Superior Indígena, per tant, no podràs ser funcionari mai. Si tu no ets un catòlic reconegut, no pots tenir una botiga. Per tant, tot això conduirà a que els pares portin els seus fills a les escoles. Els hi agradi o no el que els doni. De fet, és molt curiós perquè, per exemple, una de les primeres reivindicacions oficials que fan contra el franquisme a Guinea les fa el rei de Corisco, que és un tal Uganda, és un personatge molt venerat a Guinea, i Uganda, quan escriu al govern espanyol una carta de queixa, queixant-se pels mals tractes dels militars i tal, una de les primeres reivindicacions diu: volem educació, però volem educació de veritat. Volem educació com la que tenen els espanyols de Madrid. No volem el que ens estan donant els claretians, que són quatre merdetes. I Uganda ho expressa tal qual. El que ens ensenyen aquí són quatre tonteries. El que volem és una educació com la que tenen els espanyols. El que volem és un sistema educatiu. No, no és que hi hagi una oposició a portar els fills. Al revés, es considera des de molt aviat que la promoció dels fills és una via de desenvolupament. L'altra qüestió que és més problemàtic és que a vegades els claretians intenten utilitzar l'escolarització femenina per casar les dones sense el permís de les seves famílies. El que vol dir sense el pagament de la dot. I això és bastant conflictiu i donarà peu a alguns conflictes. Al final, el govern ho solucionarà de forma molt radical. És a dir, per molt que les nenes hagin anat a l'escola, les monges, que es vulguin casar amb un catòlic, amb un polo, amb el que sigui, han de pagar el dot. I si no hi ha pagament de dot, això no és possible. I en aquest moment, amb aquest pagament de dot obligatori, les famílies ja es tranquil·litzen. La meva filla es casarà amb un catòlic. Molt bé, però la dot arribarà? Sí, arribarà. Doncs ja està. Això és el màxim problema és aquest, entre les famílies amb noies joves i l'Església Catòlica.
Gràcies. Algú més vol intervenir?
Jo.
Davant.
La Laura, el que passa és que no sé com es posa la mà ni com... volia fer una pregunta també lligada a totes les escoles. Quan has dit que quan sortien els nois i les noies de Concepció d'Ipeta intentaven fer famílies entre ells, des de la part, diguéssim, militant, deixaven barrejats els blancs i els negres? O estava totalment mal vist? O com?
No, no, a veure, deixem-ho ben clar. A Guinea hi havia una discriminació bestial. És a dir, si a l'autobús no podien pujar els negres, no podien seure a les mateixes places que els blancs, si a l'església els blancs es seien a davant i els negres a darrere, evidentment, mestissatge impensable. Pensem que a Guinea, quan... alguna vegada els hi parlo als antics colons que diuen, no, a Guinea no hi havia racisme. I els hi pregunto, bueno, quan anàveu en cotxe, com anàveu? I em diuen, no. Els blancs anaven a Guinea, els cotxes que hi havia eren pick-ups, d'aquestes que estan descobertes al darrere i la cabina està coberta. Els blancs anaven a davant i els negres anaven darrere, però no era racisme, era la tradició. Bé, a Guinea, qui plou 6 mesos i els altres 6 mesos hi ha una pols bestial, anar al darrere de la pick-up, vull dir, és estar-te mullant omplint-te de pols fins a dalt de tot, vull dir, aquest costum, però veiem com algo natural. A Guinea, les relacions entre blancs i negres oficialment estaven prohibides.